Eixample Esports amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més, una edició més, la última d'aquesta temporada a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 46a edició, la 30a d'aquesta segona temporada i, com acabem d'avançar, la última. Ja ho vam dir fa unes setmanes, amb aquest programa 46 tanquem la nostra segona temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio, però amb una gran notícia que avancem ja per davant de l'esportiu, i és que, si tot va bé, seguirem la temporada vinent aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio amb un servidor, Jordi Gaia, al capdavant. Així doncs, bones notícies a nivell personal pel que fa a un servidor, de poder continuar també amb aquest projecte, informant, com ja sabeu, com cada setmana, del bo i millor dels nostres equips del districte de l'Eixample de Barcelona. És a dir, que com cada setmana en aquest últim programa de la segona temporada parlarem dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'Esquerra de l'Eixample. Farem unes pinzellades també del club futbol Don Bosco, del seu juvenil A, com també del juvenil A de la Unió Barcelonista Catalònia. Tots aquests equips, menys un d'ells, menys l'amateur A de la penya barcelonista Anguera, ja van acabar la seva temporada fa unes setmanes. Per tant, com ja veníem fent anteriorment en els últims programes, repassarem la temporada, en aquest cas en una mica més de profunditat, però qui sí que va jugar, i ara avançarem com van anar les coses, és la matera de la penya barcelonista Anguera. Abans que res, recordar que la setmana passada no vam tenir programa, ja que, com vam anunciar, un servidor marxava de vacances. Així doncs, no vam tenir Eixample Esports per repassar el que va donar de si el cap de setmana del 8 i 9 de juny del 2024, però ho farem avui. La setmana passada, el cap de setmana passat, no va haver gaire activitat esportiva, però sí que va haver-hi diades d'alguns dels nostres clubs, com també veurem aquí a l'Eixample Esports. I a la part final del programa, com sempre, també parlarem dels equips negre i vermell, un dels grans orgulls del nostre districte, l'Eixample, dels equips del club futbol Sala Eixample. Com a titulars, i amb vertigen, amb vèrtigo, dudós per acabar la temporada que ens ha acabat i ens ha acompanyat cada programa aquesta temporada, i segurament ho seguirà fent la temporada vinent, perquè ens agrada molt, com dèiem, amb vertigen, amb vèrtigo, dudós i amb alegria que comencem aquesta última edició de la temporada, perquè quina millor manera, tot i que tornar de vacances de vegades costa, tot i que deixar de fer ràdio i deixar de fer aquest programa pot costar al llarg de l'estiu, doncs ja que passarem un temps sense poder-nos escoltar, quina millor manera que deixar-ho ben alt, no? Deixar-ho ben alt esperant a la tercera temporada, i això només ho podem fer amb bones notícies. Doncs tenim la sort i tenim el plaer de poder-les explicar avui i aquests dies aquí a Eixample Barcelona Ràdio, i és que tenim dos grandíssimes notícies per donar-vos el cap de setmana. Com dèiem, a analitzar el cap de setmana del 8 i 9 de juny del 2024, la última jornada dels equips que quedaven en competició regular, la jornada va ser rodona, i és que, sí, amigues i amics, s'ha aconseguit, s'ha confirmat, s'ha pogut assolir la permanència de la matera de la penya barcelonista Anguera. Aquesta és la primera de les grans notícies, i la segona la desvetllarem a la part final del programa, ja que té que veure amb la base del club futbol Sala Eixample. Comencem doncs aquest anàlisi de final de temporada en aquesta última edició, edició especial de l'Eixample Esports, aquest programa 46, el 30è de la segona temporada, com ens agrada sempre situar amb els números el que estem fent, anant cap a la segona catalana, com no podria ser d'una altra manera. Abans de fer el repàs del que han estat les temporades dels equips que ja van acabar fa unes setmanes la competició, anem a l'últim que ho va fer, anem a aquest amateur A de la penya barcelonista Anguera, que, com dèiem, tenia una autèntica final el passat dissabte 8 de juny. Va tenir una autèntica final a casa, al camp de futbol de l'escola INEF, a Montjuïc, davant del Club Deportiu Malgrat, que era un equip ja descendit en aquell moment, però la preocupació estava en que a la mateixa hora s'estava disputant un partit molt important, i el que era i era el que enfrontava el Penya Barcelonista Barquino i el Club Atlético Iberia, tots dos jugant la permanència. Virtualment salvat estava ja pràcticament el Penya Barcelonista Barquino, però el problema estava en si guanyava un Club Atlético Iberia que venia totalment enratxat, portava 7 jornades seguides sumant, de les quals 6 victòries, 5 de forma consecutiva. Tot semblava indicar que podria guanyar també aquest Penya Barcelonista Barquino, i el que dèiem, la dificultat extra en aquest cas era que tots els partits es disputaven el dissabte 8 de juny, es van disputar i ho feien, si ara podem localitzar els números, efectivament a la mateixa hora, a les 6 de la tarda. Per tant, la Penya Anguera, a banda d'intentar guanyar el seu partit, havia d'estar pendent de que no ho fes el Club Atlético Iberia si no li estaven anant bé les coses, depenien d'ells mateixos. Per tant, si feien la feina, no feia falta tenir un ull a l'altre partit. El cas és que les coses no van anar tan bé com semblaven a l'INEF, ara ho explicarem, però en qualsevol cas, el Penya Barcelonista Barquino, com veurem al resum de la jornada, va guanyar per 5 gols a 1 al Club Atlético Iberia. Tant és així que al descans ja hi havia resultat de 3-0, això feia que els groguets, els de la Penya Anguera, estiguessin més tranquils en el seu partit. El resultat, superada la mitja hora de joc al minut 68, ja la segona part seria de 5-0, i no seria fins a 10 minuts per al final, al minut 80, on el Club Atlético Iberia, ja coneixedor la seva situació de virtualment descendit, ara sí descendit oficialment, marcaria el gol de l'honor, és a dir, el 5-1 definitiu. Fèiem aquesta esmena en aquest partit perquè amb aquest resultat simultani al que s'està disputant, la Penya Barcelonista Anguera no li feia falta ni puntuar, perquè recordem que arribava en aquesta jornada un punt per sobre del Club Atlético Iberia. Doncs finalment, no sé si és perquè estàvem nosaltres fora, no sé si és perquè anaven seguint de ben a prop el marcador, però el partit va acabar sense gols. El resultat final del partit de la Penya Barcelonista Anguera, del seu amatera, en aquesta última jornada, la 34ena del grup 2 de segona catalana, el resultat va ser de Penya Barcelonista Anguera 0, Club Deportiu Malgrat 0. No va haver-hi gols, sí, molta tensió amb tot el que hi havia en joc, pendents també, com dèiem, de l'altre partit on podia dir-hi la seva el Club Atlético Iberia. No va ser així, com ja m'ha explicat. Va haver-hi de tot, entre altres coses, fins a 10 targetes grogues, sortosament, 7 d'elles, tot i això, van ser per als de l'Eixample. No va haver-hi repetició, és a dir, no va haver-hi cap jugador expulsat, no va veure cap d'ells més que repetició, podríem dir dues targetes grogues. En canvi, de les 3 que va veure el Club Deportiu Malgrat, 2 les va veure el dorsal 14, el jugador Nahuel, que va acabar sent expulsat a un minut per al final. Per tant, amb un home més sobre el terreny de joc, acabarien els homes d'Òscar Bonin, i amb una permanència sota el braç, tot i així patint, perquè no hi havia manera de que entrés la pilota. El conjunt local, el nostre representant, aquest amatera de la Penya Barcelonista Anguera, va dominar força el partit i va tenir fins a 7 ocasions clares, però malauradament no va poder entrar cap d'elles, i el resultat va acabar sent de 0-0. En altres circumstàncies això hauria pogut suposar un descens. Sortosament va acompanyar el resultat de l'altre partit, com dèiem, de l'Atlético Iberia, Club Atlético Iberia, i amb la derrota de l'Iberia i l'empat del nostre representant aconsegueix assolir la permanència. Per tant, festa grossa a l'INEF, que per cert, sortosament es va aconseguir aquesta permanència, ja que la festa grossa havia començat ja un parell d'horetes abans, i és que aquest dissabte 8 de juny es va celebrar també als camps de futbol de l'INEF el tradicional partit entre pares dels equips Futbol 7 i els pares dels equips Futbol 11. Per tant, abans d'aquesta gran final de la matera ja es va viure una gran comunió i germanor a les instal·lacions de Montjuïc. Que tot i això, volem donar com a dada curiosa, com a mera anècdota, que els pares de Futbol 7 es van acabar imposant per 4 gols a 1 als pares dels equips de Futbol 11. I parlant de Futbol 11, tot i això, tothom va estar molt content per aquesta grandíssima notícia, aquesta permanència sòlida del nostre representant. Una permanència molt important i molt soferta, així ho explica també en declaracions per als mitjans oficials, per als perfils oficials de la Penya Barcelonista Anguera, el tècnic Òscar Bonin, que els he preguntat si estava satisfet per aquesta permanència i per la temporada. Deia que més que satisfet estava alleugerit. No ens estranya, ja que també explicava que l'equip va baixar molt el seu rendiment a la segona volta. Ho explicava posant exemples de que costava més a l'hora d'entrenar motivar els jugadors, que no acabaven de ficar tant la cama o fer aquell sprint, aquella cursa, aquella carrera que podia ser necessària, les típiques accions de joc que poden marcar la diferència. I deia doncs això, que estava lleugerit però no satisfet, tot i així content d'alguna manera assolint l'objectiu de la permanència. Preguntat per la temporada vinent, el tècnic de la Matera, Òscar Bonin, deia que encara era molt aviat per poder donar algunes notícies, que s'havia de reunir amb el director esportiu i que a partir d'allà decidirien tota mena d'assumptes. Això sí, va tenir paraules d'elogi per al capità de l'equip. Recordem-ho, ja ho vam explicar la setmana passada, que es retira després de molts anys a l'entitat i ho fa Sonseca molt, molt i molt content, seguríssim, d'haver aconseguit alguns ascensos amb el club i de deixar-lo aquesta temporada a la segona catalana, recordem-ho, categoria a la que van ascendir la temporada passada. Per tant, després de l'ascens de la temporada passada, aquesta a l'última jornada patint però aconseguint la permanència. D'aquesta manera, tot i caure alguna posició a la taula en l'última jornada, la Matera de la penya barcelonista Anguera acaba 13è classificat amb 43 punts, és a dir, 6è per la cua. Recordem que baixaven els 5 darrers equips. 13è, 6è per la cua amb 43 punts, 2 més que el Club Atlético Iberia, que és el primer dels equips descendits. Per tant, acaba la temporada amb 2 punts de marge per sobre del descens. Els equips descendits, els enviem una abraçada, malauradament per ells, són el Club Atlético Iberia, la Unió Deportiva Molinos, el Club Deportiu Malgrat, l'Atlètic Sant Pol i la Unió Esportiva Vilassar de Mar. Bé, per explicar més coses, anem a veure un repàs general del que ha estat aquesta temporada de la matèria de la matera de la penya barcelonista Anguera. Doncs ja ho reflectia el propi Òscar Bonin en les seves declaracions: una primera volta molt millor, sens dubte, que la segona, ja que en la segona volta només es van aconseguir 3 victòries en un total de 17 partits disputats. Per tant, un bagatge preocupant i que va acabar reflectint en aquest patiment final per aconseguir la permanència. El que diem, 3 victòries en 17 partits. I en canvi, per exemple, per aportar una dada més, a la primera volta es van aconseguir fins a 9 victòries, si ho diem bé, 9 victòries en 17 partits a la primera volta, molt bons números, 3 victòries només en 17 partits a la segona volta. Això ja explica moltíssimes coses. Els números de la penya barcelonista Anguera amb aquests 43 punts en 13a posició han estat els següents: en 34 partits disputats, 12 victòries, com dèiem, 9 d'elles a la primera volta, 7 empats i fins a 15 derrotes, amb un bagatge finalment desfavorable pel que fa als gols, menys 5 en el registre, 45 gols a favor i 50 gols en contra. Finalment, amb aquest empat a 0, recordem-ho novament, ens congratulem, ens felicitem de que la temporada vinent aquí a l'Eixample i a l'Eixample Esports seguirem tenint futbol de segona catalana gràcies a aquest amatera de la penya barcelonista Anguera, dirigit, encapçalat pel tècnic Òscar Bonin. Abans de passar a repassar el que ha estat la temporada d'altres equips, anem a destacar també, a repassar quins van ser la resta de resultats de la jornada 34 disputada fa dos caps de setmana del grup 2 de la segona catalana. Aquests van ser els últims resultats de la temporada. Club Esportiu Cabrils 2, Club Futbol Les Franqueses A 2, Unió Deportiva Molinos 2, Club Deportiu Masnou 2, Atlètic Sant Pol 0, Unió Deportiva Molletense 1, Penya Barcelonista Barquinó 5, Club Atlético Iberia 1, Unió Deportiva Cirera 2, Racing Vallbona 1, ja hem comentat el de la Penya Anguera, aquest empat a 0 davant del Club Deportiu Malgrat, i 3 marcadors més: el Club Futbol Martorelles 3, Club Futbol Ametlla Vallès 0, la Unió Esportiva Vilassar de Mar B 1, Club Esportiu Canyelles 3, i per últim la derrota del campió del Singerlin per 2 gols a 3 davant del Premià Club Esportiu. Tot i així, el Singerlin només ha perdut 6 partits de 34 en tota la temporada. De fet, els dos darrers, ja més relaxat, ha perdut en les 5 darreres jornades, en va perdre 3, ja s'ho veia coll i bé el conjunt badaloni, però tot i així, campió amb 70 punts. Recordem-ho, els dos equips que l'acompanyaran al playoff d'ascens a Primera Catalana són el Club Futbol Racing Vallbona i el Club Deportiu Masnou, per veure si algun d'ells ascendeix també a la Primera Catalana. No canviem de colors de samarreta, sí de categoria, baixem cap a la Tercera Catalana, seguim parlant dels equips de la penya barcelonista Anguera, en aquest cas del seu amateur. Bé, recordem que el conjunt dirigit per Ivan Parra va aconseguir l'objectiu de la temporada, com era la permanència a la Tercera Catalana. Estem al grup 9 de Tercera Catalana, on ha competit aquesta temporada aquest amateur B, que va acabar, com ja hem repassat en les últimes edicions, en 11a posició amb 33 punts en 30 partits disputats. Els homes d'Ivan Parra van assolir uns resultats de 9 victòries, 6 empats i fins a 15 derrotes. Per tant, van perdre la meitat dels partits que van disputar. Això va fer que fins a les darreres jornades no poguessin assolir, certificar la permanència. També amb un gol average desfavorable, general final, amb 45 gols a favor i 58 en contra. Per tant, menys 13 en aquesta dada general dels gols de la temporada. I pel que fa a una anàlisi general, el que podem veure també és una situació similar a la del primer equip, i és que a la primera volta les coses no anaven malament, especialment al primer tram de temporada, ja que a les primeres 7 jornades només es va perdre un partit, però després va vindre una ratxa més negativa on no acaben de sortir les coses i es van encadenar 6 partits sense guanyar, dels quals 4 van ser derrotes. Amb 3 resultats, amb 2 resultats favorables, victòria i empat, s'arribaria a la meitat de la temporada, i a la segona volta les coses, tot i començar amb victòria justament al derbi davant l'esquerra de l'Eixample, no acabarien de sortir, ja que en tota la segona volta només s'aconseguirien 4 victòries i un empat, és a dir, només sumarien en 5 partits de 15 disputats. Això va ser el que va fer que el conjunt d'Ivan Parra hagués de remar pràcticament fins a la darrera jornada per poder aconseguir la seva permanència. Recordem-ho, 11 classificat finalment, aquest amateur B de la Penya Anguera, amb 33 punts. Finalment van ser 4 més que el descens, a 4 de marge de baixar a la quarta catalana. I la pitjor notícia segurament d'aquesta temporada, d'aquesta segona temporada aquí a l'Eixample Esports, per al nostre districte esportivament parlant, ha estat, això sí, ara sí, el descens en aquest cas de l'amateur del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Amb dolor ho explicàvem unes setmanes, a l'última jornada, pràcticament a l'últim moment, no va poder aconseguir l'objectiu de la permanència del conjunt dirigit per Carlos Encabo, i això que ho van tenir a la mà, però finalment el resultant dels altres partits que s'estaven disputant, fessin el que fessin els de l'Eixample, no hagués servit, malauradament, per poder aconseguir la permanència, tot i haver guanyat. Recordem que es va empatar un a l'últim partit davant del Futbol Club Martinenc B, i aquest resultat va fer que els dos equips descendissin, juntament amb el penya barcelonista Barquino B i el Futbol Club Can Buixeres B. Aquests són els equips que finalment van baixar de categoria d'aquest grup 9 de la Tercera Catalana. Un Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample que li va passar també una situació similar, però en aquest cas a l'inversa, molt més bons números a la segona volta que a la primera, com ens explicava el propi tècnic, el propi Carlos Encabo, fa unes setmanes en declaracions en exclusiva aquí als micròfons de l'Eixample Esports. La primera volta es va fer molt difícil de sobreportar per poder-ho remuntar a la segona, tot i que després els resultats, mica en mica, van anar acompanyant una mica més. La temporada no va començar malament, de fet, en les 5 primeres jornades es van aconseguir guanyar 3 partits, però aquí va ser el problema, que van ser els 3 únics que es van poder guanyar a la primera volta, és a dir, només 3 victòries en els primers 15 partits. De fet, 3 victòries només en els primers 18 partits. Aquí dèiem aquesta primera volta que es va fer costa avall, i és que després d'aquesta bona arrencada en 5 jornades primeres on es van sumar 3 victòries, es van arribar a succeir fins a 13 jornades, ho vam comentar aquí en diverses ocasions, cada setmana anàvem sumant una jornada, 13 jornades seguides sense guanyar per al conjunt de Carlos Encabo, que això va fer que anés caient cada setmana més avall a la classificació. 13 jornades sense guanyar, i a més on només es van aconseguir dos empats, és a dir, 11 derrotes i només dos empats. A partir d'aquí van canviar una mica el xip els de l'Eixample i és una autèntica llàstima perquè van fer un gran tram final de temporada, és que en les 11 últimes jornades van guanyar fins a 5 partits i van empatar 3 més, és a dir, el bagatge final de les últimes 11 jornades, del tram final de temporada, de la part final de la gruix pràcticament de la segona volta, seria més positiu que negatiu. En aquests 11 últims partits, com deien, es van aconseguir 5 victòries, 3 empats i, per tant, 3 derrotes, és a dir, uns números més bons de llarg que els que es van aconseguir a la primera volta. Tot i així, com dèiem, es va lluitar fins l'últim minut, però no va poder donar, la calculadora no donava el número que volien els de l'Eixample per poder mantenir la categoria, i això fa que per primera vegada en la història de l'Eixample Esports, la temporada vinent, pel que fa als nostres equips amateurs, parlarem de 3 categories diferents. Després d'assolir la temporada passada l'ascens a tercera catalana, malauradament no aconseguís la permanència, torna a quarta catalana aquest amateur de l'esquerra d'Eixample, i això farà que tinguem d'una banda a l'amateur de la penya barcelonista Anguera a la segona catalana, a l'amateur B dels groguets també a tercera, com també hi serà en aquest cas el que era el B, ara serà l'A de l'esquerra d'Eixample, tindrem dos equips de l'Eixample a tercera catalana i el que serà ara aquest amateur B de l'esquerra d'Eixample que tornarà a la quarta catalana. Per tant, un equip a segona catalana, dos a tercera i un a quarta. Això si no es reorganitzen els clubs o fan alguna cosa diferent al llarg d'aquest estiu. Si fos així ja ens n'assabentaríem per estar ben informats a l'inici de la temporada vinent. I l'altre equip, com dèiem, que jugarà a la tercera catalana, en aquest cas ho ha fet el grup 10 aquesta temporada, és l'amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. En aquest cas, el conjunt dirigit per José María Soldevila va aconseguir fa més jornades la permanència en una bona temporada, on en cap moment es va agafar una dinàmica de resultats que digués que l'equip podia tirar de ser un dels primers de la categoria, però van tenir alguns bons moments, algunes bones dinàmiques, especialment bona la primera volta, on en els primers 15 partits només se'n van perdre 4, en canvi a la segona volta també aquí baixada general de resultats, es van arribar a perdre fins a 7 partits dels 15 disputats. Sortosament, 3 resultats positius a les 3 darreres jornades van fer que l'equip salvés la categoria, destacant especialment, tot i que el Lloreda ja havia guanyat la Lliga, la victòria l'última jornada per 1-5 al camp del campió i nou equip de la segona catalana. Com dèiem, el conjunt de José María Soldevila va acabar 9è classificat amb 37 punts. Això van ser, ara ho contarem aquí, que hem volgut anar ara molt i molt ràpids, van ser 8 punts de marge respecte del descens. 8 punts de marge respecte de la Fundació Privada Club Esportiu Júpiter A. Els 3 equips restants que van perdre la categoria van ser la Salut Pere-Gol, el Llongta de Badalona Ciutat, Associació Esportiva i la Unió Esportiva Cèltic, tot això en un grup on el campió, com ja hem explicat, va ser el Club Futbol Lloreda amb 69 punts, 3 més que l'Escola Esportiva Guineueta B. Per el que fa als números d'aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, com dèiem, no ve classificat de 16 en total, és a dir, pràcticament meitat de la taula, amb 30 jornades disputades, 37 punts aconseguits, uns números força equilibrats, com ja hem dit en algun dels anteriors programes, amb 9 victòries, 10 empats, déu-n'hi-do aquesta xifra, i 11 derrotes. Ja sabem que normalment no és difícil empatar partits. És l'equip de la categoria, en aquest cas d'aquest grup 10 de tercera catalana, que aquesta temporada ha empatat més partits, com dèiem, un terç dels disputats, un total de 10, 9 victòries, 10 empats i 11 derrotes. I com dèiem, amb aquesta col·legiada al camp del campió es va poder revertir el gol average final general a la taula, que era negatiu, i va acabar sent positiu de més 3, ja que es van marcar 50 gols i se'n van encaixar 47 al llarg de la temporada. Amb això acabaríem el repàs pel que fa al futbol amateur, però ens falta parlar de futbol base i de futbol sala. Anem doncs amb els de la franja blaugrana, és a dir, amb la Unió Barcelonista Catalunya, que recordem-ho, el seu juvenil A, en aquest cas com reflecteix aquí la federació, el juvenil A, no va tenir una gran temporada, tot i que la va maquillar amb bons resultats a la part final. El conjunt dirigit pel tècnic César Ribas va acabar quart per la cua, recordem que és el grup 20 de la juvenil segona divisió, per tant no es pot descendir, quart per la cua amb 23 punts en 28 partits disputats, 7 victòries, 2 empats i fins a 19 derrotes, un gol average molt desfavorable, 53 gols a favor i 108 gols en contra. Ho dèiem que es van aconseguir bons resultats, especialment a la part final de temporada, per maquillar una mica les coses, i és que les 9 darreres jornades, per exemple, es van aconseguir 4 victòries, és a dir, que en 9 jornades es van aconseguir més victòries que en els 21 partits restants, en els 19 partits restants, ara sí, de competició. Això diu molt del bon tram final en respecte a la resta de la temporada que van fer els de la Franja Blaugrana, el juvenil A de la Unió Barcelonista Catalònia. I anem a l'altra banda, però abans, que també ho hem d'explicar això, ho avançàvem al sumari, tenim també una gran notícia, i és que també el passat dissabte 8 de juny, ara fa unes dues setmanes pràcticament, uns 10 dies, es va celebrar la Diada de la Unió Barcelonista Catalònia, on s'hi van celebrar partits, jocs en família, es van fer també tota mena de reconeixements i també algunes sorpreses. En definitiva, una festa per a unir a tots els jugadors, familiars i gent que forma part del club de la Franja Blaugrana, d'aquesta Unió Barcelonista Catalònia, per celebrar, com ja és tradició, un final de temporada més. I a més us volem apuntar, per d'alguna manera ajudar des de la nostra posició, que la Unió Barcelonista Catalònia ha publicat a les seves xarxes socials que ja està en portes obertes de cara a la temporada vinent, així que si voleu jugar al seu club, a la Unió Barcelonista Catalònia, està buscant jugadors, com diem, per a federar-los als seus equips per la següent temporada. Com diu el club, el seu objectiu és que els jugadors es formin esportivament, socialment i en l'aprenentatge de valors i que vinguin a gaudir d'aquest meravellós esport que és el futbol. Doncs des d'aquí us compartim aquesta proposta, com fan la majoria de clubs, i us diem que si us voleu apuntar a jugar, ho podeu fer contactant alguns dels telèfons que trobareu a la publicació del seu Instagram, UB Catalònia, tot junt, i també ho podeu fer escrivint-los un missatge privat al seu perfil d'Instagram. I el que sí que han estat grandíssimes notícies, tot i que amb un regust amarg al final, van lluitar fins al final però no va poder ser l'ascens a la primera divisió, és l'altre equip del grup 20 de la juvenil, en aquest cas del grup 20 de la juvenil segona divisió. Estem parlant de l'altre equip d'aquest grup, del nostre representant del Club Futbol Don Bosco, i és que els blancs i vermells van fer una temporada d'autèntic escàndol, eh? Els jugadors dirigits per Carlos Gómez i Ayrton Miguel Mantilla van fer una temporada espectacular, però malauradament al final van acabar caient a la tercera posició. Tot i això, temporada increïble amb 70 punts, 28 partits disputats, 23 guanyats, un empatat i només 4 perduts, amb un gol average molt i molt favorable, amb 122 gols a favor i només 30 en contra, sent el segon equip menys golejat de la categoria, només superat pel segon classificat del Fundació Futbol Badalona B. Recordem que la Lliga se la van portar amb 5 punts més, el Futbol Club Can Buixeres B amb 75-70, com hem dit, són els que va aconseguir aquest juvenil del Club Futbol Don Bosco, que va fer uns registres espectaculars. Si dèiem que només havia perdut 4 partits al llarg de tota la temporada, el més destacable encara és que en tota la segona volta, en els 15 partits de la segona volta, només en va perdre un. I ho va fer, a més, a l'última jornada, sabedor ja de que no podia ser campió i ascendir a la primera divisió juvenil. Per tant, un partit totalment condicionat i, a més, amb un rival molt fort com és el Fundació Futbol Badalona B, que amb aquesta victòria davant del nostre representant va esgarrapar la segona posició per un puntet, amb 71 punts, 70, com hem dit, per al Don Bosco. Tot i això, és el que dèiem, 14 victòries seguides a la segona volta, quan venien d'una derrota justament també al camp del Fundació Futbol Badalona B, que d'alguna manera ha estat l'equip que ha posat el fre a les aspiracions més altes d'aquest juvenil A del Club Futbol Don Bosco, ja que ha estat derrotat en dos dels quatre partits per aquest equip, justament. No han estat capaços els de l'Eixample de guanyar als badalonins. I acabem també pel que fa a la categoria juvenil, destacant que aquest passat cap de setmana també es va celebrar, com ja és tradició cada temporada, la diada dels equips del Club Futbol Don Bosco. Va ser un dia també molt emotiu i especial, on fins i tot es van disputar partits amistosos, els últims de la temporada, i on, déu-n'hi-do, com per no fer-ho i amb aquesta calor, es van repartir aigües i refrescos, però també, això ja no influeix la calor, sinó el bé que ho han fet aquesta temporada, es van repartir regals tant per als jugadors com per als entrenadors. Per tant, també tota mena de reconeixement a casa dels blancs i vermells, que també van celebrar la gran temporada que han fet els seus equips, i especialment agraeixen la feina feta pels entrenadors. Com ens agrada dir, diem per última vegada aquesta temporada, canviem la gespa pel parquet, anem cap al pavelló Santa Isabel, anem a fer un repàs del que ha estat la temporada, la classificació final dels equips amateurs del Club Futbol Sala Eixample. Per tant, passem del futbol al futbol sala, com ja havíem dit, per a parlar del Club Futbol Sala Eixample. Ja han acabat la temporada regular tots els seus equips, anem a dir que han fet els seus equips amateurs, i després donarem la grandíssima, a banda de la salvació d'aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, l'altra gran notícia que us hem deixat amb la mel als llavis a l'inici del programa, de l'últim programa de la temporada. Pel que fa a la temporada en general, de la gran part dels equips dels negri vermells i negri vermelles, ha estat molt i molt bona. Ho reflecteix, per exemple, la quarta posició del sènior A masculí, que disputa els partits a la tercera divisió nacional, i ho farà una temporada més després d'haver quedat quart classificat amb 57 punts, a un de la tercera plaça que ha ocupat finalment el futbol sala Salou, i lluny però dels 72 punts del campió, el futsal Lleida. Pel que fa a l'amateur B, és a dir, el sènior B masculí, ha jugat a la primera divisió catalana i ha quedat en tercera posició amb 47 punts, a 4 de la segona plaça, i ja estima a 7 punts del títol del liderat del campió, que ha acabat sent el Club Futbol Sala Òdena. Pel que fa al sènior C masculí, bona sisena posició dels de l'Eixample, d'un total de 14, amb 49 punts aquest Club Futbol Sala Eixample, el sènior C masculí. Tot i això, val a dir-ho, molt lluny d'un campió que ha estat pràcticament intractable, el Frederic Mistral Futbol Sala, futbol sala volem dir, que ha estat campió destacat amb 71 punts, 9 més que el segon classificat. Passem als amateurs femenins. Pel que fa al sènior A femení, ja ho hem dit en algun moment de la temporada aquí a casa nostra, no ha estat la temporada, sens dubte, del conjunt de l'amateur A femení, del sènior A femení, que només va poder aconseguir un punt davant de l'Orbina en tota la temporada, i per tant va acabar últim classificat, 15, amb només un punt a 18, justament de l'Orbina, que ha estat el segon per darrere a la taula. En canvi, pel que fa al sènior B femení, que va disputar els partits a la primera divisió catalana, no ho havíem dit, a la segona divisió nacional ho va fer el sènior A femení, per això la duresa i la dificultat també dels partits, el sènior B femení a la primera divisió va aconseguir una meritòria quarta plaça amb 51 punts, lluny però també del títol que es va acabar emportant el Màgic Sants Futsal amb 65 punts. I ara sí, ho deixarem per al final, o millor diuen molts cops que ve al final, doncs és que tenim un altre títol per celebrar, com ens agrada i com ens ajuden a dir-ho els jugadors i jugadores del Club Futbol Sala Eixample. Tenim un nou títol que celebra el nostre districte, i és que avançàvem abans de marxar que disputarien la final, i no només la vam disputar, sinó que la van guanyar, i estem parlant de la base femenina, estem parlant de l'Aleví femení, que va sumar la segona Copa Catalunya eixamplint a la segona Copa Catalunya de l'entitat del Club Futbol Sala Eixample. Es va proclamar, com dèiem, el passat 8 de juny, es van proclamar campiones l'equip Aleví femení, i això té molt de mèrit, ja que ho han fet en el seu primer any d'existència. És el segon títol després de la Copa Catalunya aconseguida la temporada passada per l'infantil femení, per tant, els equips femenins totalment al poder. A més, tot això es va aconseguir amb remuntada inclosa, amb tota l'èpica, ja que es va arribar al descans per darrere amb resultat de 0-1 al marcador, però les nostres jugadores van quallar una gran segona part, més que gran podríem dir que memorable, i van acabar guanyant i golejant per 4-1 a la final amb gols de Nara, que va fer un doblet, i gols també tant de l'Anna com de la Candela. Per tant, una vegada més, orgull eixamplí, gran títol d'aquest Alevi femení que suma la segona Copa Catalunya per a la entitat, després, com hem dit, de l'aconseguida per l'infantil femení la temporada passada. La final, per cert, la van guanyar per 4-1 davant del futsal, davant del club futbol sala Olesa, i com dèiem, es va disputar el passat dissabte 8 de juny, ho volem tornar a situar, i no sé si ho hem dit, però el partit, això sí que ho vam dir a la jornada, a l'edició de l'anterior, aquesta final es va disputar a Manresa, al Nou Congost, on, per cert, s'hi va desplaçar moltíssima gent de les jugadores de l'Eixample. Per tant, tota una festa, aquest gran objectiu aconseguit, aquest nou títol per al nostre districte. I parlant del poder femení, d'aquests grans títols i èxits pel que fa a la base femenina del Club Futbol Sala Eixample, com ja fèiem amb la Unió Barcelonista Catalunya, també les ajudem a fer una mica de difusió, i és que, tal com indiquen a les seves xarxes socials, la base femenina vol més i obri les últimes places encara per poder-se inscriure a alguns equips, com són la categoria Alevi, Infantil i Cadet Femení. Després de 2 anys de vida, la base femenina, com hem dit, ha arribat a la fase final del Campionat d'Espanya, ha aconseguit les 2 Copes Catalunya que esmentàvem, i volen més. Per això busquen noies que s'hi vulguin apuntar i sumar-se a aquests grans equips. Com dèiem, últimes places per vestir la negra i vermella a les categories Alevi, Infantil i Cadet, per a noies nascudes, important això, entre el 2009 i el 2015. Trobareu la informació de com donar la vostra informació i contactar al club, a les xarxes socials. Ja us anunciem que a una publicació d'Instagram hi podeu trobar un número de telèfon i un correu de contacte amb els que podeu contactar si esteu interessades o interessats, si és el cas d'alguna persona familiar vostra, d'alguna noia. Fins aquí la 46a edició de l'Eixample Esports, la 30a d'aquesta nostra segona temporada, fins aquí la segona temporada de l'Eixample Esports. Abans, però, com sempre, recordar-vos que podeu escoltar tant aquest últim programa de la temporada com tota la resta, tant de la primera com de la segona temporada, a la nostra pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, i que podeu escoltar aquest programa tant el dimecres com el dijous com el divendres d'aquesta setmana en directe a través de la pàgina web també d'Eixample Barcelona Ràdio. Sense més, abans d'acomiadar-nos, voldria dir en primer lloc que un servidor, Jordi Gallagas, vol donar les gràcies a tota la gent que forma part d'Eixample Barcelona Ràdio per haver-me donat una temporada més la confiança de crear i conduir aquest espai que farem, del que en farem la tercera temporada l'any vinent, i com no, també agrair-vos a totes i a tots vosaltres la vostra escolta, ja que si no estiguéssiu a l'altra banda, tot això seria impossible i, a més, tot això no tindria cap mena de sentit. Fem uns mesos d'aturada per gaudir de l'estiu, però tornarem amb moltes ganes amb la tercera temporada de l'Eixample Esports. Iniciarem, doncs, amb la 47a edició del programa a 3 d'un número rodó, d'una xifra gens desdenyable, com són 50 programes. Fins llavors, que passeu un grandíssim estiu!
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.